Ràdio Calella. Serveis informatius.
Hola, què tal? Bona tarda. L'organització del Half Challenge Costa de Barcelona Maresme fa una crida per arribar a la xifra de mig miler de voluntaris. Els responsables de la prova asseguren que fer de voluntari és una de les activitats més enriquidores i reconegudes a nivell internacional. Les 24 biblioteques públiques del Maresme han editat una nova guia de recursos que es va presentar en motiu de la Diada de Sant Jordi i es va repartir entre els usuaris. En aquesta edició es parla dels malnoms. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament de Calella en solidaritat amb els damnificats del terratrèmol de Llorca. Per cert, que el Partit Popular de Catalunya ha anunciat aquest matí la suspensió de tots els actes de campanya electoral. Això afecta l'acte que us havíem anunciat per avui del Partit Popular de Calella. Comencem.
L'Info Vespre.
I com cada dia a aquesta hora, repassem el que han donat de si les últimes hores de campanya electoral.
Eleccions municipals 2011. Tota la informació a Ràdio Calella i radiocalella.cat.
Els membres de la candidatura de Convergència i Unió de Calella consideren que la promoció de l'esport és un repte per la ciutat des de diferents punts de vista, des de l'òptica de la salut, el lleure i també l'economia. L'alcaldable Montserrat Candini ha anunciat que si governa la ciutat tirarà endavant un pla per modernitzar les instal·lacions esportives. A més, s'ha compromès a consolidar el triatló internacional Challenge Costa de Barcelona-Maresme. Segons Candini, el seu grup sempre hi ha apostat per aquesta prova i la mostra és que ella, en qualitat de senadora, ha aconseguit en 3 anys prop de 400.000 euros. Un altre dels projectes que inclou el programa electoral de Convergència i Unió de Calella és el de la construcció d'un nou camp de futbol a la zona esportiva de la Muntanyeta. Escoltem Montserrat Candini.
Falta, sobretot, hi ha una pota des del punt de vista d'activitat esportiva que no pot quedar al marge de tot això, que és el tema dels camps de futbol. Nosaltres tenim una proposta clara que va lligada a una altra activitat econòmica i una altra qüestió, que és el tema dels aparcaments, però que és un projecte global en el qual es pot permetre fer aparcaments i a dalt de, diguem, de la teulada fer dos camps de futbol. I tot això en el nexe d'aquesta zona esportiva de la Muntanyeta com a centralitat d'aquestes activitats esportives.
Els projectes esportius de Convergència i Unió també inclouen un pla de senyalització de rutes de pràctica esportiva, com ara el senderisme, el running o la BTT. L'alcaldable del PSC de Calella, Josep Maria Jué, ha parlat de dos dels grans projectes que s'han de fer a la ciutat en els propers anys, com són l'Hospital Comarcal i l'Escola Salicru, tot i que l'actual context de crisi i retallades podria paralitzar momentàniament aquestes obres. Jué creu que en el cas del nou hospital seria diferent, ja que no es tracta d'una inversió directa, sinó indirecta, i que en part assumiria la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Segons el candidat socialista, hi ha una bona via d'actuació.
Crec que tenim una bona via per fer. No és una inversió directa de que la Generalitat faci la inversió d'uns 80 milions d'euros que val el nou hospital, sinó és una inversió indirecta a través que sigui la pròpia Corporació de Salut qui fes l'obra i, per tant, que fos una, com una inversió diferida en el temps, no? Que cada any es pogués aportar una part d'aquests 80 milions que val el nou hospital.
Pel que fa a la futura escola Salicru, Jué ha explicat que l'Ajuntament ja té els terrenys on s'ha de construir i ara els ha de cedir al Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Segons Jué, durant aquest mandat s'ha treballat per tal de desencallar aquesta reivindicació històrica de la comunitat educativa de la ciutat. En aquest sentit, destaca que amb l'anterior govern català hi havia un preacord a través del qual la Generalitat aportaria diners per tirar endavant la construcció del centre. Ara això s'ha d'acabar de concretar amb els nous responsables del departament. Segons Jové, hi havia prevista una reunió amb membres del Departament d'Ensenyament per aquestes setmanes, però de moment ha quedat ajornada. L'alcaldable d'Esquerra Republicana a Calella, Cristina Gómez, fa un balanç positiu de l'acció de govern amb el PSC al llarg dels últims 12 anys. Durant l'entrevista electoral de Ràdio Calella, Gómez ha destacat la transformació urbanística a la qual ha estat sotmesa la ciutat. En l'apartat econòmic, l'alcaldable republicana ressalta la bona gestió feta a l'Ajuntament. Segons ella, les finances municipals estan equilibrades i sanejades, cosa que no passava quan Esquerra Republicana va arribar al poder l'any 1999.
Si posem en relació quina era la situació econòmica que vam trobar a l'Ajuntament quan vam entrar l'any 99 i quina és la situació actual, crec que no hi ha color, no? És a dir, realment les finances municipals estan molt més sanejades I crec que podem dir un orgull, no?, que la mitjana, per exemple, de pagaments que fa l'Ajuntament són 46 dies.
Pel que fa al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, Esquerra Republicana no és partidària d'obrir el debat sobre la clàusula que blinda la zona hotelera de la ciutat. Segons Gómez, la ciutat no es pot permetre destruir places hoteleres. En l'àmbit de l'ensenyament, per Esquerra, també és prioritària la construcció de l'escola Salicru. En aquest sentit, destaca que l'Ajuntament ja té els terrenys on ubicar el nou equipament educatiu i que ara s'haurà de desencallar el projecte de manera definitiva, tot i que s'haurà d'estudiar la seva viabilitat econòmica, que en aquest cas depèn del Departament d'Ensenyament de la Generalitat. L'alcaldable de la Plataforma per Catalunya a Calella, Vicente Marchante, aposta per fer una promoció turística més potent a la resta de l'Estat. Considera que si a Calella ha existit el denominat turisme de borratxera és perquè des de l'Ajuntament es fan polítiques de promoció amb turoperadors estrangers que porten turistes a uns preus molt baixos. Un turisme que només genera, segons Marchante, mal de caps. Segons ell, es podrien fer intercanvis amb altres regions espanyoles per tal que, per exemple, ciutadans de La Rioja vinguessin a la platja de Calella i els calellencs anessin allà a fer turisme enològic o rural. En tot cas, els membres de la Plataforma per Catalunya també aposten per recuperar el patronat municipal de turisme. Per Vicente Marchante, la celebració de la Challenge és important com a factor d'atracció de visitants, però és insuficient.
Ja està, és que hem fet el Challenge, perfecte, ja està. No, ja que vols sonar a Calella. Calella sempre ha sigut sol i platja. Però, clar, no pot ser sol i platja amb uns turoperadors que són tots estrangers i que venen uns paquets de 100 euros, m'entens? Vull dir, crios o xavals de 20 i pico d'anys de borratxera i que, a més, no, l'únic que fan aquí és dormir, perquè moltes vegades no es queden aquí tampoc a fer gasto.
Pel que fa a la mobilitat, la Plataforma per Catalunya també considera que s'han d'incrementar les places d'aparcament a la ciutat.
I afegim que el Partit Popular de Catalunya ha anunciat aquest matí la suspensió de tots els actes de campanya electoral en solidaritat amb els damnificats del terratrèmol de Llorca. Això afecta l'acte del Partit Popular de Calella, organitzat per avui, concretament una xerrada col·loqui per parlar dels tres eixos del seu programa electoral, que són l'economia i la fiscalitat, la mobilitat i els aparcaments, i el compromís global dels populars calellencs per la ciutat. Aquest acte es farà aquest dissabte, dia 14, a la Sala Mozart de Calella, a partir de 8:45 del vespre, i comptarà amb les intervencions de l'actual regidor del Partit Popular, Josep Maria Vila, de Dimitri Tirentiev i l'alcaldable Miquel Campoy. Altres qüestions que destaquem a l'informatiu, l'organització del Half Challenge Costa de Barcelona-Maresme fa una crida per arribar a la xifra de 500.000 de voluntaris. Els responsables de la prova asseguren que fer de voluntari és una de les activitats més enriquidores i reconegudes a nivell internacional. Oriol Leo.
El Mid Challenge que es disputarà al Maresme el dia 29 de maig necessita tenir darrere una organització impecable que ha de comptar amb un equip tècnic eficient i un equip de voluntaris constant i il·lusionat. Així ho defineix l'organització a l'hora de demanar la implicació dels calellencs i maresmencs en desenvolupar qualsevol tasca a la cursa. Ara mateix hi ha 300 voluntaris i es vol arribar als 500. Escoltem a Manel Vicente, cap de voluntariat del Challenge.
Independentment de la informació que nosaltres donem a les entitats perquè s'hi puguin apuntar, qualsevol persona del Maresme, de fora del Maresme, perquè tens bé gent de Barcelona, col·laborar-hi, inclús persones estrangeres que tenen el seu home o la seva dona participant i s'hi posen, doncs llavors també hi ha el propi web del Challenge, que és www.challenge-barcelona.es, i aquí hi ha un formulari per apuntar-se.
Les tasques a què es poden dedicar els voluntaris del Challenge van des de la carpa hospitalària de l'entrada, amb voluntaris de l'àmbit de la salut, com infermeres, massatgistes i metges, fins a donar aigua, menjar i esponges als avituallaments, passant per vigilar talls de carrers, fent controls o portant els jutges i la premsa en moto. Hi haurà unes 50 motocicletes disponibles. Tots els voluntaris facin la feina que facin, rebran una recompensa, sobretot moral, però també material.
Sí que hi ha d'haver gent que està treballant tot un any, gent que ja està treballant mig any, però voluntari que pugui estar 4 o 5 hores aquell mateix dia és superimportant. Val? Llavors aquest voluntari se l'ha de cuidar, s'ho passa molt bé, sí, però nosaltres els hi regalem, lògicament, una samarreta, van correctament identificats, se'ls dona una bosseta, se'ls dona l'esmorzar, vull dir que intentem, doncs, que aquell voluntari que ve, a part de passar-s'ho bé, també tingui, s'emporti un record de la seva tasca, que és una tasca, diguem, doncs, que és molt, molt valuosa, amb un esdeveniment com aquest, amb unes olimpiades, doncs, amb qualsevol esdeveniment d'aquesta magnitud tan gran.
Hi ha dos avituallaments a la prova ciclista, una sota el far de Calella i una altra a la rotonda de Gaia l'Arquera a Mataró. En el tram de cursa a peu hi ha 4 avituallaments, una a Calella, 2 a Pineda i una a Santa Susana.
Gràcies, Oriol. Les 24 biblioteques públiques del Maresme han editat una guia de recursos que es va presentar en motiu de la Diada de Sant Jordi i es va repartir entre els usuaris. En aquesta edició es parla dels malnoms amb què són o som coneguts els veïns de les poblacions i de l'origen dels noms geogràfics. Una temàtica poc referenciada que la guia aclareix. Hi trobem l'explicació del per què als veïns de Pineda se'ls anomena Pinatells, els de Premià de Mar, Gafarrons, i els mataronins, Capgrossos, o d'on surten els malnoms Calalluts i Cadells per referir-se als veïns de Calella i d'on neix la llegenda de la llopa. Dolors Lleure.
Després de la guia didàctica sobre els gegants i les figures maresmenques, de les rutes i passejades per la comarca o de les festes més típiques de les poblacions, enguany el treball comú de les 24 biblioteques públiques del Maresme s'ha dedicat a donar a conèixer l'origen dels malnoms i del propi nom geogràfic de les viles i ciutats del territori. La publicació sota el títol Com ens diem al Maresme ho relata i documenta. Dolors Llevall és la directora de la Biblioteca Municipal de Can Salvador de la Plaça.
Cada representant de la biblioteca ha hagut de fer el treball de buscar l'origen dels malnoms i buscar la bibliografia, o sigui, els llibres on es pot trobar aquesta informació. Precisament perquè hi ha molt poca informació, doncs hem trobat que seria original divulgar aquesta, perquè no existeix un llibre concretament sobre això, de divulgar aquest tema.
S'explica que a la gent d'Arenys de Mar se'ls anomena sardinetes i que d'ells diuen que dormen amb les ulleres posades de tan intel·lectuals i savis que són, i que els seus veïns d'Arenys de Munt tenen el malnom de boies, que és una espècie d'ovella que solia menjar per Sant Martí, el patró de la població. També explica l'origen de la dita a Canet Gitanos, i és que a mitjans del segle XVI els gitanos van arribar a la població per treballar en la pesca i que el col·lectiu va ser clau en la consolidació de les drassanes, una de les millors que hi havia a Catalunya al segle XVIII. El topònim de Pineda com a bosc de pins dona peu al malnom de Pinatells, un bolet que creix a les Pinedes i que és justament apreciat pel seu gust. I a Calella som Calalluts o Cadells, per la llegenda de la llopa.
Jo no he trobat a la nostra col·lecció local llibres que parlin sobre els malnoms, eh? Però sí que està, tothom sap, doncs, que ens anomenen Calalluts, i també he vist que a Pineda ens tracten de Cadells, però això no ho he trobat jo escrit, no? El que sí que tenim és la llegenda de la llopa, que està recopilada per l'Andreu Igai.
Les úniques referències a la llegenda i al malnom de Calella apareixen al llibre de Josep Andreu Igai, Calella típica, anècdotes, fets i personatges de la Calella antiga, que l'Ajuntament va publicar l'any 1978 i que es pot consultar a la Biblioteca Municipal.
Gràcies, Dolors.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament de Calella en solidaritat amb els damnificats del terratrèmol de Llorca. El terratrèmol d'ahir va sacsejar les poblacions de Llorca i Totana. 8 persones han perdut la vida, entre les quals hi ha 2 embarassades i un menor. Es comptabilitzen cap a 200 ferits, 3 dels quals estan en estat molt greu. La magnitud del terratrèmol va ser de 5,1 i va ser precedit per un altre de 4,5 graus. El terratrèmol d'ahir és el més greu registrat a Espanya l'any 1956. N'hi va haver un a Albolote, a la província de Granada, que va deixar 11 morts. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al migdia, a la mitjanit volíem dir, a Calella, 3 ciutadans, 2 de nacionalitat magribina i un romanès com a presumptes autors d'un robatori en un magatzem del carrer Sant Josep, proper a l'Hotel Vila. Segons han informat a Ràdio Calella els Mossos d'Esquadra, els 3 homes havien carregat el seu vehicle amb 37 ampolles de licor alcohòlic i 3 de licor de fruites. És previst que els 3 detinguts passin a disposició judicial demà. Avui se'ls interroga. L'avís dels fets el va donar un veí de la zona. I dins la jornada d'infermeria 2011, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva organitza per tot el dia d'avui un seguit de conferències sota el títol Salut i Seguretat, una assignatura pendent. L'objectiu és determinar el risc que existeix en l'atenció sanitària tant per als professionals com pels usuaris i per prendre mesures preventives per tenir cura de la salut. La jornada, que s'ha inaugurat a les 9 d'aquest matí, es fa al Centre Catòlic del carrer Roig i Gelpí de Blanes. I ara anem a Tordera. La Biblioteca de Tordera inaugura aquesta tarda una mostra de pintura sobre la població de l'artista Joan Colomer Camarasa. Lluís Sabater.
L'artista torderenc Joan Colomer Camarasa inaugura aquesta tarda una exposició d'aquarel·les sobre Tordera. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 28 a la biblioteca, aplega la darrera producció d'aquest artista i ofereix una visió pictòrica dels entorns més característics del nostre municipi. Un dels objectius d'aquesta exposició, al marge d'homenatjar el poble tordarenc, és el de reivindicar l'aquarel·la com a art pictòric al mateix nivell que qualsevol altra tècnica. Escoltem Joan Colomer Camarasa.
Bé, la tècnica de l'aquarel·la en principi és una tècnica que està una mica desprestigiada, potser pel fet d'estar realitzada sobre paper, i en canvi és una tècnica molt més difícil que les altres, com la tècnica de l'oli i de l'acrílic, que permeten correccions. I la tècnica de l'aquarel·la, doncs, és una tècnica que, si no ho encertes a la primera, doncs has d'estripar el paper. Per tant, penso que és una tècnica que entranya una gran dificultat, i també aquesta exposició, a part de ser una mica, doncs, un homenatge a Tordera, també voldria reivindicar el gènere de l'aquarel·la, no? Una mica com a tècnica que cal recuperar i cal donar-li, doncs, una importància que dins dels àmbits artístics no acaba de tenir.
L'exposició d'aquarel·les de Joan Colomer Camarasa s'inaugura avui a 8:15 de la tarda a la biblioteca. Això és tot des de Tordera. Us ha informat Lluís Sabater.
Gràcies, Lluís. I a Blanes ens diuen que la població acollirà per primera vegada un festival de cervesa artesana. Parlem del Birra Sana. Remei Bori.
15 expositors i entre 40 i 50 cerveses artesanes diferents per experimentar. Aquesta és l'oferta del Birra Sana, que es podrà provar el dissabte al Passeig de Mar en el marc del primer festival de cervesa artesana de Blanes. Una jornada que vol apropar el mercat d'aquesta cervesa al nostre municipi. Així ens ho ha explicat l'organitzador de l'acte, Josep Andreu Macarri, qui juntament amb el seu germà, Kevin Macarri, han decidit impulsar aquest festival.
És per donar a conèixer una mica la cervesa artesana a Blanes, que ara mateix a Catalunya està molt extès. I a part, doncs, crear també, diguéssim, un acte per portar gent a Blanes com la població d'on som nosaltres. A Birra Sana podreu trobar-hi uns 15 expositors de tota Catalunya i del País Valencià presentant les seves produccions de cervesa artesana. O sigui que aproximadament seran uns 40 o 50 tipus de cervesa artesana que es podran degustar.
Un festival pensat per assistir-hi en família, ja que durant la jornada hi haurà un parc infantil pels més petits, així com espectacles de pallassos i malabars. Pels més grans, en canvi, hi haurà un forn de llenya on es faran diversos menjars i una carpa amb cadires per poder menjar i beure assegut. En aquest sentit, cal destacar que durant la jornada la marca blanenca Marina aprofitarà per presentar una nova cervesa artesana. Es tracta de la Summer Ale, que podran provar en primícia durant dissabte. Finalment, doncs, de cara al vespre, hi haurà també concerts a càrrec de 4 grups musicals blanencs. I això és tot des del nostre municipi, els ha informat Remei Bori.
Gràcies, Remei. I abans de la informació esportiva, dir-vos que un grup de militars francesos arribaran demà divendres a Llavaneres, reconstruint d'aquesta manera un capítol històric que va tenir lloc a Catalunya durant la Segona Guerra Mundial. L'any 1941, les tropes alemanyes arribaven al sud de França i un grup de soldats francesos de la base de Cotlliure van fugir amb una embarcació caiac fins a desembarcar en algun punt de la costa entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres. Per rememorar aquesta gesta, un grup de 20 militars francesos arribaran demà en caiac a Sant Andreu de Llavaneres, com us explicàvem. Ho faran demà divendres. S'espera la seva arribada cap als vols de les 7 de la tarda. I ara la informació esportiva de la jornada amb Salvador Itxart.
I parlem de tenis taula, perquè el top estatal torna a Calella un any més després de l'edició de Sierra Nevada la temporada passada. El Club Tenis Taula Calella organitzarà una nova edició amb uns petits canvis aquest any. A cada categoria hi jugaran 10 jugadors i no 12 com era habitual. A part, també s'afegeix a les categories, a més de les categories Benjamí, Alevina, Infantil, Juvenil, Sub-23, aquest any es disputaran les proves sèniors i veterans de més 40 i més de 50 anys. Això suposa un total de 130 jugadors i jugadores que passaran per les instal·lacions de la fàbrica Llobet aquest cap de setmana, en una competició que a més aporta gran quantitat de públic i aficionats. A la part més esportiva, per part del Club Tenis Taula Calella, hi participaran la Raquel Bonilla, la Clàudia Cejas, l'Helena Torné i el Joan Moragó en Sub-23. l'Adrià Mallorquí, la Maria Moreno en juvenil i l'Ariadna Matas en infantil, mentre que també ho farà en Benjamí l'Oriol Lario. A banda d'aquest top estatal que es disputarà aquest proper cap de setmana a Calella, cal remarcar que aquesta setmana s'està disputant el Campionat del Món a Rotterdam amb la participació de la jugadora del Suris Calella, Gabriela Feher.
I de la previsió meteorològica que ens espera les properes hores, se n'ocupa com cada dia Joaquim Serra, endavant.
De cara a demà, en principi no s'esperen canvis. Continuarem, per tant, amb un temps majoritàriament assolellat, amb temperatures càlides al centre de la jornada i amb molta tranquil·litat pel que fa als vents i l'estat de la mar a tota la zona del Maresme. Dissabte el temps voldrà canviar una mica. Al matí encara farà sol, però durant la tarda aniran arribant algunes nuvolades, fins i tot de cara al vespre no es descarta que es pugui escapar alguna gotellada, algun petit ruixat. Creiem que farà fenòmens aïllats i poc importants ara per ara. Amb unes temperatures que dissabte de moment continuaran sense canvis, però amb tendència a baixar de cara a diumenge. I és que diumenge ens arribarà un embussament d'aire fred que podrà permetre també l'increment de la inestabilitat. Això es traduirà en un matí de diumenge majoritàriament assolellat, però amb una tarda amb risc de ruixats de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
Molt bé, gràcies, Quim. Acaba l'informatiu a les vies de sol. L'Elisabet Ibáñez us ha parlat en nom dels serveis informatius d'aquesta casa, Sònia Muntanyola. La propera cita informativa a la propera hora en punt. Adéu, que vagi bé.
Més informació a www.radiocalella.cat.